Al matí, a Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
Alma libre resiste, resiste la vida. Si te quieren callar, canta con rebeldía. Alma libre resiste, resiste alegría. Resiste al andar, resiste y grita.
Molta atenció, perquè avui a la secció Un altre món és possible el que volem és posar el focus sobre el racisme. I és que divendres és el Dia Internacional del Poble Gitano, un dels col·lectius afectats per aquest problema. I és que seguim vivint en una societat en què es discrimina i es diferencia a les persones segons el color de pell o també la seva procedència. I avui volem parlar sobre això, sobre el racisme, per combatre'l. I ho farem amb dues entitats que formen part de la plataforma Avalua. D'una banda, el Servei Ciutadà d'Acolliment als Migrants i de l'altra també el Secretariado Gitano. Per això, el que fem primer és saludar el José Manuel Cortés, el tutor del programa Formate AT, con garantia, una iniciativa de la Fundació del Secretariado Gitano. Bon dia, Manuel.
Molt bon dia.
A veure, suposo que tot a punt per celebrar el dia 8, la vostra diada, no?, la vostra jornada.
Doncs sí, perquè després de 2 anys molt durs a tothom, bueno, aquest any sí que podem començar a celebrar el nostre dia, clar.
Explica'ns i fem una mica d'història, no?, també per educar, perquè també és una manera de combatre aquest racisme, tenir la informació necessària, no? Posa'ns una mica, doncs, això, doncs, a la història que hi ha al darrere, no?, del vostre poble, amb la vostra singularitat, amb la vostra bandera, la vostra llengua, la vostra cultura.
Doncs sí, el 8 d'abril no es celebra perquè sí, sinó tot té un perquè. I es celebra justament aquest 8 d'abril perquè el 1971 a Londres doncs es va celebrar la primera reunió internacional de representants gitanos. En aquesta primera reunió, aquí és on es va decidir el reconeixement a la història, la llengua, la cultura gitana, i també on es va decidir la bandera i la representació musical, que és l'himne, que és el Jalem Jalem.
Perquè parla'ns també d'aquesta bandera, no? Quins són els símbols? Què és el que representa?
Doncs la bandera, bueno, no sé si algú l'ha vist o... Bueno, farem una mica així. La bandera és blau, la part de dalt, que simbolitza el cel. La part de baix és verd i enmig doncs, té una roda d'un carro de color vermell. Els símbols són el blau del cel, dient que el poble gitano, doncs, el cel és el seu sostre, la gespa, el terra, és el seu llit, i la roda pues, és en representació a un poble nòmada que va caminant per al món. Aquesta bandera s'ha de dir que no és d'un país, sinó d'un poble.
Què és el que us defineix per això? Perquè, clar, hi ha tot aquest arrelament, no?, de diferents, doncs, poblats, no?, de gent, de diferents indrets, però que tots teniu, doncs, això, el que deies, no?, aquests símbols que us representen, no?, i també aquesta llengua.
Correcte.
I, a banda de, doncs, això, de conèixer aquesta història, digue'ns per què és important celebrar, doncs, aquesta iniciativa, no?, fer activitats, donar a conèixer, no?, la vostra història com fem avui.
Bueno, pues la idea que portem pues, durant tota la vida és, a part de reconèixer aquest 8 d'abril com la primera reunió internacional, és de fer un cop d'ull a la nostra ciutadania, tant a Sabadell en aquest cas com a tota Espanya, a tota Europa, que hi ha gitanos, que segurament cada persona coneix alguna persona gitana, i que realment el problema el tenim amb el desconeixement, amb els prejudicis, estereotips, que són l'etiqueta aquesta que pesa tant i que a vegades és la motxilla que no es pot treure tan fàcilment, sinó que a vegades ens han d'ajudar a treure-la, uh-huh. perquè no és només algú nostre, sinó que també és algú que hem de cuidar entre tots. Clar. Perquè si jo em trec la motxilla, però ben animada la posen, al final la motxilla sempre la aniré carregant. I és aquest problema, no? Visibilitzar, poder donar veu al nostre poble, que estem aquí, que portem 600 anys a Catalunya,
sí.
O sigui, que som tan catalans com un altre català o catalana, i bueno, que som aquí, que hem de conviure, i al final som ciutadans, com una altra persona qualsevol, i que també ens agrada tenir les mateixes oportunitats que un altre, poder entrar a qualsevol vivenda, poder tenir les mateixes condicions a la salut, a la vivenda, a la formació, al món laboral, a tot arreu, no? Com una altra persona, ni més ni menys.
Exacte, doncs amb els mateixos drets i deures, no?, que la resta de població, per intentar canviar també aquesta mirada. José Manuel, digue'ns els estereotips, no?, l'estigma que més mal us fa, no?, encara.
Pues bueno, a dia d'avui ens hem trobat, bueno, no fa tants anys, sí. el 2010, a França, o sigui, en aquest segle, uh-huh. a França el president Sarkozy va obligar a exterminar tots els campaments a França que veia de gitanos, donant-li una ajuda, entre cometes, de 300 euros. O sigui, anem arrossegant tot això, tota la vida. Estereotips com que, bueno, la definició de la RAE, no?, fins fa poquet. La RAE, gitano, vol dir trapacero, persona que bueno, ho tinc apuntat perquè...
Digue-ho.
La definició de gitano com trapacero, o persona que obra con engaño. O sigui, només nosaltres enganyem, no hi ha una altra persona en el món que no sigui gitana que enganyi o que sigui d'una altra manera. O sigui, aquesta és la definició que una persona pot trobar a la RAE. Pues llavors, clar, nosaltres quan anem a vivenda, uh-huh. a optar a un lloguer, a una compra, veuen el nostre nom, ui, gitano, no el vull.
Clar, perquè al final el llenguatge també determina, no? Acaba condicionant i acaba perpetuant tots aquests rols, no?, que explicaves, tots aquests prejudicis. Què hem de fer per combatre precisament, no?, tots aquests estigmes, totes aquestes idees?
Jo crec que la clau és conèixer-nos. O sigui, la clau per mi és conèixer el poble gitano. Uh-huh. Si no el coneixem, a vegades quan no coneixem alguna cosa, sempre ens crea aquesta sensació de, ui, cuidao. Però quan tu coneixes la persona, la pots tratar, llavors sí que pots dir, pues, és així o aixà. Però d'aquesta mena, jo crec que la població ens ha de donar sí. aquesta oportunitat de conèixer-nos, de que no tots són iguals i que n'hi ha de tot, que n'hi ha de tot.
Per això precisament neix, no?, també el secretariado gitano. Explica'ns una mica la vostra funció, no?, quins són els vostres objectius, una mica les línies, no?, d'actuació.
Bueno, pues la Fundació Secretariat Gitano va néixer fa més de 45 anys, als anys 60, amb la idea d'oferir una assistència religiosa uh-huh. i social als gitanos i gitanes. El 2001 és quan es va transformar en fundació i neix el programa Acceder. El programa Acceder és el programa de formació i per promoure la incorporació de la població gitana sí. al mercat laboral.
Sí.
D'aquí és on neix el programa del qual jo sóc tutor, que és el Forma TAT.
Uh-huh.
I bueno, la idea és aquesta, de poder promoure la inclusió dels gitanos i gitanes al mercat laboral amb una igualtat d'oportunitats i oferir pues, una altra vida.
Uh-huh. Perquè creus que teniu la mateixa representativitat o accessibilitat doncs, a determinats llocs de feina? O creus que encara, per exemple, també doncs això no, es limita molt?
Clarament no tenim la mateixa oportunitat. I, com deia abans, és que simplement el nostre nom ja fa que una entrevista caigui i un treball es perdi. O sigui, una família no pugui optar a segons què coses, simplement és per al nom.
Us arriben moltes queixes, moltes denúncies d'això, de problemes a l'hora d'accedir doncs, al mercat laboral, a l'habitatge?
La veritat és que sí.
I es denuncia?
Sí que es denuncia, sí. El que passa que nosaltres també estem lluitant per aquesta llei d'antigitanisme. Actualment, bueno, aquí a Catalunya, el Parlament i suposo que a nivell d'Espanya s'està contemplant i segurament arribi aquesta llei d'antigitanisme per aquestes coses, no? Perquè ho patim, ho denunciem, però clar, com aproves tu que t'ha dit que no perquè és gitano? Clar, això és més difícil. Però clar, els que patim sabem que és per això, perquè si jo arribo amb la nòmina, amb el sou que correspon per fer aquest lloguer, amb les condicions que clarament puc, igual com una altra persona, vaja, igual. O sigui, al final és, per què no m'ho llogues a mi i un altre sí? Si em dic Jordi Gómez o Rodríguez o no sé què, sí. Si em dic Cortés o Jiménez Heredia o no sé què, ja no... Bueno, n'hi ha aquesta discrepància, sí.
En aquest sentit, tu, per exemple, has patit o has viscut alguna situació així de racisme?
Doncs, en aquest cas a Vivenda, no, però sí que en alguns casos sí, sobretot a centres comercials. Jo vaig passejant amb la meva dona, amb els fills, que tinc tres, i bueno, sempre n'hi ha l'acompanyante, el seguretat de turno, que està darrere nostre esperant que, bueno, a veure què fem. I, bueno, hi ha establiments com poden ser d'hostaleria, un bar, un restaurant. N'hi ha un cas de fa molt poquet, no és meu, però són d'amics meus, aquí a la Maquinista, al Brasailenya. Van arribar un grupet de nois joves a dinar i li van demanar pagar abans de menjar, perquè era la llei del bar, quan ningú paga abans de menjar.
Clar, i això al final com acaba, no? Doncs afectant en el dia a dia, no? Doncs d'aquests joves, o en el teu cas, per exemple, no? Veure doncs això, que només doncs, per doncs, ser d'ètnia gitana, no? Doncs el que comentaves, és que em sembla molt flagrant, no? Doncs aquesta situació, que diguis que només per això ja et persegueixen, no? Per veure si doncs, o no pagareu o robareu, o sigui, amb tot aquest prejudici, que és el que deies, no es pot generalitzar.
Doncs sí, al final és algú que pesa i, i bueno, jo, com deia, aquesta llei d'antigitanisme crec que és essencial, bueno, pues per cobrir-nos una mica amb la llei, perquè també ens hem d'emparar amb la llei, perquè aquests casos els vivim i realment afecta que el teu dia a dia pues, sigui, bueno, carregat d'aquests prejudicis i estereotips que sembla que no, però pesen. Clar. I llavors anar al carrer amb segons què motxilla costa.
Parla'ns d'aquest programa, no? Que tu ets tutor, doncs el format ja té com garantia, no? Aquesta iniciativa, quins són els objectius, què és el que voleu, no? També doncs, a transmetre?
Doncs sí, aquest programa va començar fa dues setmanetes i el que fem és, bueno, tenim a 12 persones, entre ells n'hi ha 6 dones i 5 homes, perquè n'hi ha un que ha d'entrar encara, però bueno, hi ha la igualtat de gènere i el que, bueno, el que vol fer i treballar és treballar competències bàsiques, treballar competències transversals i professionals. Aquest curs està enfocat a l'atenció al client i, bueno, pues intenta treballar en aquest primer mes una miqueta més les habilitats per poder... Bueno, mantenir un lloc de feina, com pot ser la puntualitat, la responsabilitat, treballar les habilitats comunicatives, bueno, tot aquest tema de com m'he de comportar davant d'una feina, què he de fer, què no, què es pot i què no, treballar currículum, treballar competències digitals i bueno, fer tot una mica de...
una feina... D'acompanyament, no?
Sí.
M'imagino, i de formació.
Correcte, sí.
Perquè tinguin aquests recursos, no? Precisament doncs, per aconseguir doncs, aquest accés, no? Al mercat laboral, que aquest és un també dels reptes, no? del col·lectiu, i també hi ha moltes activitats en aquesta línia, o programes, per exemple, també per lluitar, no? Contra l'absentisme.
Sí, també tenim un programa especial que és de la Fundació, també el Promociona, que el que fa és, bueno, pues treballar amb escoles on hi ha alumnat gitano, i el que, bueno, hi ha un equip de professionals que el que fan és, bueno, lluita contra l'asceptisme, també es fa repàs escolar, s'intenta de mediar entre família i escola, s'intenta de, bueno, pues tot aquest tema de tema educatiu, pues està darrere d'aquests nens que tinguin, pues el que parlem, no, la mateixa igualtat d'oportunitats i que tinguin llibres i que tinguin, perquè, bueno, hi ha molta cosa.
Uh-huh. Els recursos necessaris, perquè a més vivim en plena, bueno, ara ja sembla que va acabant aquesta pandèmia, però aquesta crisi, no, també que vivim econòmica, la situació és la que és i també hi ha moltes famílies amb dificultats.
I tant que sí. El que, bueno, quan va arribar la pandèmia ens vam trobar que, bueno, classe online. No sé quants milers i milers de gitanos pues, no tenien ordinador o no tenien les competències per utilitzar aquest ordinador. Doncs, pues, bueno, una de les accions que es va aportar és la de, anem a donar material a, aquesta, a aquestes persones, no? Que no aturin la seva formació i anem a, bueno, ajudar en tot aquest tema perquè també ens adaptem i no fem que sigui encara pitjor. No?
Clar, a donar les eines, José Manuel, perquè en el teu cas, per exemple, suposo que també els ajuda, no?, veure casos d'èxit, no?, de gent, doncs, això, que s'ha format, que ha accedit, doncs, al mercat laboral, que té totes aquestes oportunitats per veure, no?, sobretot entre els joves, doncs, això, no?, que hi ha, que existeixen els casos d'èxit, també.
Sí, sí, i tant, i tant. Bueno, aquests cursos, tant el format EAT com l'Aprendre Treballant, que també es fa a Barcelona, a la seu de Barcelona, al secretariat, es fomenta més per al boca a boca que no és per les xarxes socials, no? Que ja que és una bomba les xarxes socials. Però és com que, bueno, jo vaig veure la meva amiga, el meu amic ha trobat feina, està treballant, ostres, li ha canviat la vida. Jo vull anar, jo vull fer-ho. Bueno, també tenim molts referents, de gent que ha provat l'ESO i ara pues, es dedica a anar buscant gent i dir, ostres, que tu també pots. Jo actualment estic, bueno, a la universitat, estic estudiant Educació Social. Pues també em dedico a dir-li a la gent i als gitans i gitanes que poden fer el que vulguin i que, bueno, que durant tota la nostra història ens han dit que no servim per estudiar, que no cal estudiar tant. I és com, clar, si ens deien això, com voleu que arribem a cap lloc?
Doncs avui demostrant això, aquestes altres capacitats, no?, i trencant aquests estereotips. Ara doncs anem a conèixer també la realitat d'una altra entitat, però també et volia demanar a José Manuel també perquè ens expliquessis una mica per les activitats, no?, que fareu el dia 8. Hi ha alguna iniciativa que hauríem de marcar el calendari?
Doncs aquest divendres la programació que hi ha, perquè bueno, aquest any sí que és una mica especial degut a el tema d'actualitat, que és la guerra, la invasió de Rússia a Ucrània. I, bueno, pues, n'hi ha molta població gitana a Ucrània que ho estan passant realment molt malament. I llavors l'activitat es farà més institucional que no de festiu. I, bueno, com a agenda tenim el Parlament de Catalunya a les 10 del matí. Després anirem a fer l'ofrenda floral, que fa cada any a Barcelona, que es fa una ofrenda al riu per les víctimes que es van exterminar durant tota, bueno, la repressió que hi va haver-hi als camps de concentració. Llavors és com una ofrenda que es dedica a tota la gent que ha lluitat i que ha passat pues, durant tot aquest temps el racisme i per causa d'això a mort, no?
Doncs després d'aquest homenatge fareu també doncs, alguna altra proposta?
Bueno, n'hi ha moltes activitats perquè bueno, són moltes entitats i cada una pues, fa alguna coseta amb el seu entorn. Nosaltres fem això i jo vaig amb tots els nens i nenes del format EAT, anem allà al Parlament i bueno, estarem per allà celebrant-ho, sí, sí.
I tant, per ells també serà doncs, una experiència molt enriquidora, m'imagino. Nosaltres també doncs, emplacem els nostres oients doncs, a que vagin també doncs, a conèixer, a veure una exposició també sobre el poble gitano que es fa a les biblioteques, que també el que vol doncs, és mostrar precisament doncs, això, doncs, trencar alguns d'aquests estereotips i també parlar de la realitat, de la història, també, diguem.
Sí que se m'oblidava, eh?
Sí?
Aquí a Sabadell, a les 5 de la tarda, a l'Ajuntament, sí que farem l'acte del 8 d'abril i bueno, hi ha un acte institucional allà a l'Ajuntament i bueno, hi ha una entrega de premis que també es fa a empreses d'aquí de
territori. Reconeixement, no? M'imagino.
Sí, sí, sí. Se li dona el Partaulí, a la Quirón i al César, que és el cap de, dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sabadell, i a la Biblioteca del Nord, on és on tenen el fondo aquest històric que només ho té aquesta biblioteca.
I que s'ha de posar en valor també. Doncs nosaltres seguim, saludem ara també a la Raquel Carrera, que és tècnica d'acollida doncs, i de difusió i sensibilització de l'Sky. Bon dia i benvinguda, Raquel.
Hola, bon dia.
Primer de tot, també, per posar-nos una mica doncs, en context, no? I per la gent que també potser no coneix quina és la tasca, no? La filosofia, què és el que es fa a través d'aquesta entitat, no? D'aquest servei als migrants.
Sí. Nosaltres el que fem és orientar en temes d'estrangeria, de procediments d'estrangeria, d'asil, a persones migrades, refugiades, no? Que venen a Sabadell i d'altres poblacions també. Llavors, quan ve una persona, no, a recepció, nosaltres veiem, no només el que de manera explícita ens explica, sinó contemplem, no, si ha vingut fa poc, quines dificultats pot tenir, no, tota la problemàtica que comporta el fet d'emigrar d'altres països, a vegades mantenen el mateix idioma, el castellà, però a vegades no. I llavors el tema de la barrera idiomàtica, doncs, evidentment és algo important. Nosaltres fem classes també d'alfabetització de castellà o de català. I per què? Per fer una mica d'impuls a aquestes persones, poder acompanyar-les en tot el seu procés migratori, d'acollida, no? És molt important acollir-los bé, poder després treballar en coordinació amb altres serveis, no? Cadascú ha de fer la seva tasca, però penso que és molt important doncs, anar a la mateixa línia, evitar marejar les persones, no? Moltes vegades per voler ajudar doncs maregem i amb el tema doncs, de conèixer l'idioma a poc a poc, després la idea és que sempre les persones puguin utilitzar els recursos normalitzats, és a dir, per exemple, anar a les escoles d'adults, fer el català, el Consorci de Normalització Lingüística o a les escoles d'adults, anar als serveis socials, no? Si hi ha un tema de barrera idiomàtica, hi ha uns mediadors, no?, que poden traduir, però la idea és que treballem amb les persones que venen i treballem també una mica per sensibilitzar els professionals, no? Que moltes vegades el que passa potser és que pel fet de ser d'origen estranger sembla que han d'anar a l'Sky, no? A vegades et trobes, no?, que no tenen una pregunta sobre un tema d'estrangeria, sinó és que m'ha passat això, m'ha passat allò, o vull un ajut econòmic, o vull no sé què, bueno, pues has d'anar a serveis socials, tal. O sigui, s'ha d'anar reforçant de que la idea és normalitzar i que els recursos estiguin suficientment sensibilitzats per veure doncs, que és necessari, no? Normalitzar. Sí que és veritat que, clar, com tenen aquestes dificultats de la barrera idiomàtica, de que moltes vegades pues hi ha persones que sí que venen aquí amb els papers en regla, que tenen la família que ja els acull, però hi ha persones o situacions que realment venen, han deixat tot endarrere. Llavors, és tot un repte, no? I és molt important acompanyar-los, anar a ajudar-los a prioritzar passos, no? Si ben tenen fills, pues, han d'anar a escolaritzar-los, tema de buscar on poden, no? On poden viure. Doncs, i en aquesta situació, doncs, el tema de ser d'origen estranger moltes vegades té uns obstacles bastant importants.
Vosaltres sou experts en això d'anar trencant barreres i fer aquest acompanyament per intentar doncs, donar els recursos, no? I les eines que necessiten aquestes persones nouvingudes. Però ara que ho comentaves, no? I nosaltres avui que ens estem centrant en aquest tema, en el tema de com combatre el racisme, quins són els problemes que detecteu o que us expliquen, no? que doncs això, que viuen pel fet doncs això de doncs ser persones migrades, no? Abans parlàvem amb el Manuel també, no, de les dificultats que tenen des del col·lectiu, des del poble gitano moltes vegades per accedir a l'habitatge, als recursos, no, o al mercat laboral, en el cas de les persones migrades, no, perquè en canvi sempre hi ha com l'imaginari, no, de que arriben moltes ajudes, molt acompanyament i en canvi sovint tenen moltes dificultats.
Sí.
I més, evidentment, quan no tenen tots els papers en regla, clar.
Exacte. Sí, moltes vegades doncs, hi ha aquesta rumorologia, no? Uh-huh. de que pel fet de ser d'origen estranger suma un punt, no? Perquè et donin més ajuts, quan és tot el contrari, no? O sigui, totes les dificultats que ha de, a vegades és allò que has de com treballar el doble o demostrar el doble, no? Igual que pel fet de ser dona, uh-huh, a vegades doncs has també d'encara demostrar més, no? Jo penso que el tema de l'habitatge, evidentment, és un tema que costa molt, no? Perquè a vegades ens hem trobat situacions que ens expliquen, uh-huh, que truquen i quan saben que són d'origen estranger, doncs ja no, ja no ens queda aquest habitatge, ja no sé què. És bastant difícil, no? Uh-huh. Altres temes, a nivell laboral, doncs moltes persones que estan aquí, que no han pogut venir amb la situació irregularitzada, doncs moltes vegades han d'accedir a través de l'arrelament social, sí. I això comporta que han d'estar 3 anys vivint en situació irregular, no? I llavors quan ja han complert aquests 3 anys d'empadronament a Espanya, poden accedir a través d'una oferta de treball d'un any de 40 hores de durada. Uh-huh. Llavors, això, i amb els temps que corren, no, amb el tema de la pandèmia, la crisi que hi ha, realment estem demanant un requisit que és, sí, molt difícil de complir. I a vegades, doncs, això posa a les persones d'origen estranger en una situació de greu vulnerabilitat on tenen aquesta necessitat de poder regularitzar la residència i l'autorització de treball i es suposa que han d'accedir a lo millor en condicions que ningú voldria.
En aquest sentit, per exemple, també hem vist, no?, moltes vegades el discurs d'odi, fins i tot amb els menors, no?, estrangers, amb els, uh-huh, MENA.
Uh-huh. Correcte. Exactament. El tema del que poden fer a vegades certs partits polítics, no?, uh-huh, d'alguna manera els problemes que hi ha a la societat intentar focalitzar que és per aquest col·lectiu o per l'altre, això no ajuda gens, no? I per això és molt important tenir la informació de primera mà, uh-huh, informació contrastada, perquè veiem que també els mitjans de comunicació moltes vegades no ajuden, no? Amb tot el que està passant, per exemple, a nivell de refugiats d'Ucrània, no? Estem veient la gran diferència, no?, de com s'ha mogut tots els estats per acollir aquestes persones, que gran sensibilització s'està fent, no?, i com la gent està acollint, s'està fent coses que mai imaginaries, no? I està superbé, uh-huh, però clar, què passa? Que sembla ser que invisibilitzem altres persones que estan patint situacions molt similars a aquestes, no? Uh-huh. I realment...
Per què creus que passa això, Raquel? Perquè és un tema que també s'ha posat molt en debat, no?, últimament, i evidentment doncs, els refugiats, la gent, no?, que marxa de la guerra d'Ucraïna necessita evidentment aquest suport, però sí que hem vist moltes entitats, no?, molts activistes posant doncs, sobre la taula aquest fet, no?, que sembla doncs, que a vegades hi ha més facilitat, no?, o més predisposició a acollir a segons quines persones de segons quins països o procedències, no?
Sí, sí.
Això també és racisme, a vegades, no?
Sí. Moltes vegades el racisme, uh-huh, a vegades, per exemple, com ha passat amb la pandèmia, sembla que no, les institucions no potser... No actuen amb tanta contundència, no? A vegades aquests estereotips que uh-huh, circulen,
sí,
sembla ser que estan com justificats d'alguna manera, no? Llavors, jo penso que és importantíssim ser conscients, no?, de que a vegades ens movem per això quan totes les persones haurien de tenir els mateixos drets, les mateixes oportunitats, independentment de quin país venen.
Uh-huh. Doncs aquest és el missatge, que avui doncs, jo crec que hem de deixar als nostres oients, no? Que quedi clar, perquè evidentment també us ho volia posar els dos sobre la taula, no? El tema doncs, de que malauradament en el segle que vivim encara doncs, es pateix aquest racisme i veiem també doncs, un increment, no? També dels, això, dels discursos d'odis, a vegades també dels atacs de la violència, no? Què hem de fer per combatre precisament tots doncs, totes aquestes problemàtiques? Quins consells, no? Com hem d'intentar canviar la nostra mirada? Manuel.
Bueno, una paraula que a mi m'agrada molt és la interculturalitat. O sigui, hem de saber ens hem d'interioritzar que n'hi ha de tot, que som de tots colors, que som de totes les cultures, i això és el que ens farà una societat més rica, més social i que tirarà endavant. Perquè si només volem un color i un estil, és impossible que podem arribar a conviure i sobretot a poder progressar, perquè al final és anar contracorriente, perquè al final és això, o sigui, i som aquí com altres col·lectius, com altres minories, i el que no podem fer és canviar la seva cultura, perquè és algo que podem canviar-ho tot, però el que som no ho podem canviar, perquè som el que som i som d'on som. O sigui, això no ho podem canviar. El que sí que hem de canviar és la nostra mirada i la nostra actuació com a ciutadans, com a persones, bueno, és conviure, conèixer i conviure.
Conèixer, conviure, acceptar i gaudir d'aquesta diversitat, no?, que tenim com a societat, Raquel.
Sí, totalment d'acord en el que comenta, no? O sigui, jo penso que moltes vegades quan escoltes que les persones que venen de fora s'han d'adaptar, no?, és molt difícil que una persona segui entre dos cadires si cap li deixa un lloc al mig. Llavors, el tema de la inclusió necessita que les institucions, les lleis, la societat aculli, vegi que el fet de ser diferents o hi ha una diversitat, això ens enriqueix, no? Moltes vegades els estereotips, tot això, surten de la por, no? La xenofòbia, la por a lo desconegut. I el que hauria de ser és intentar doncs, acostar-se a les persones, no? Preguntar i anar coneixent a les persones tal com són, no? No només per allò del color de pell, perquè ve d'un país, o, no? Una mica anar trencant poc a poc tothom des de posar el seu gra de sorra, perquè tota la societat vagi intentant veure que tots, al final, tenim els mateixos drets, les mateixes oportunitats, i com ens agradaria, no?, a nosaltres que ens tractessin, no? I al final, doncs això, és quedar-nos amb el tema de canviar aquesta mirada i veure que al final és enriquir-se de diferents cultures, de diferents costums, i ningú ha de prescindir ni ha d'oblidar-se d'on ve, no? Si no, és qüestió d'anar ampliant i poder conviure en pau.
Doncs amb aquests missatges finals tanquem aquesta entrevista, que nosaltres és el que intentem fer sempre, de la mà de les entitats que formeu part de la plataforma Vàlua, demostrar que un altre món és possible, un món més just i més inclusiu i més divers. Que vagi molt bé. Molt bon dia i, sobretot, felicitats també divendres per aquest Dia del Poble Gitano. De fet, acomiadarem aquesta entrevista avui no amb la sintonia del programa, sinó amb el vostre himne. Que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.
Mala.